Molt bon dia. Queden 5 dies per l'eclipsi solar i el fenomen s'ha convertit en un autèntic desafiament logístic per les autoritats. Pràcticament tots els municipis de les Balears han engegat un dispositiu especial per garantir la seguretat i la mobilitat, dos assumptes prioritaris en una jornada que coincideix en temporada alta i, per tant, amb un sector turístic en plena ocupació i una previsió de desplaçaments molt elevada. Davant d'aquesta perspectiva, el govern ha anunciat que l'exèrcit col·laborarà en les tasques de control de les mesures que s'han imposat. Molta gent vol observar una fita històrica que, recorda el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, no es pot deixar a la improvisació.
Volem apel·lar a la corresponsabilitat de la ciutadania i per això convidam els ciutadans a viure aquesta jornada amb responsabilitat, amb previsió i a informar-se i seguir les recomanacions dels canals oficials.
L'eclipsi és un dels temes destacats d'aquest divendres, 7 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crisi migratòria. Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions irregulars que no atura.
En total, des d'ahir, hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada a 12 milles al sud-est de Cabrera, de 9 persones d'origen magrebí a bord i que varen poder ser rescatades.
6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 migrants de manera irregular a l'estat. David Ventura, bon dia.
Bon dia. Aquesta xarxa transportava migrants a les costes de Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada migrant. Després de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Se'ls ha confiscat 15.000 pastilles MDMA i 61 quilograms d'haixix.
El govern de l'Estat xifra en 1.300 els menors no acompanyats sense llar a Ceuta.
La ministra d'Infància preveu que en poques setmanes comencin a derivar-se a la península. El Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
Les Balears sancionaran amb multes de fins a 60.000 euros la venda de begudes energètiques als menors d'edat.
El Consell de Govern ha aprovat avui un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure.
Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. Entre l'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i l'Associació Hotelera també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Can Bosc i Son Xoriguer per al 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol que va deixar durant prop de 7 hores sense llum els abonats d'aquestes zones turístiques en plena temporada turística.
Joan Cristòfol, Jaume Molet, nou director general de Costes i Litoral del Govern.
L'executiu l'ha nomenat com a nou director general de la Conselleria de la Mà i el Cicle de l'Aigua en substitució de la cessada Maria Joaquina Ferrer.
Als esports, el Mallorca accelera el mercat. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia. El club vermell ja ha tancat el fitxatge de Josep Sardà per cobrir la baixa de Jan Virgili, que posarà rumb al club Bruges, i també manté negociacions obertes per incorporar Adrián Lisso i, a més, afronta demà davant Neversberg el darrer amistós de la temporada abans de l'estrena de Lliga contra el Valladolid a Sant Boix. La Copa del Rei de Bala entra a la fase decisiva amb 4 embarcacions espanyoles al cap de davant de les seves categories i sense marge d'error a la sèrie final. En pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea superen els vuitens de final a Londres i avui cercaran una plaça a les semifinals davant Marta Ortega i Sofia Araujo. I en ciclisme, Mavi Garcia es manté dins el grup de les millors al Tour de França i Enric Mas confirma el seu gran moment de forma amb un cinquè lloc a la Vuelta a Burgos abans de la Vuelta a Espanya.
Ja s'ha activat un nou avís groc, en aquest cas a l'interior de Mallorca, per temperatures molt elevades i que seguiran a l'alça el cap de setmana. La previsió amb Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Tenim un divendres de cel gairebé destapat a tot l'arxipèlag. Esperant núvols d'evolució ara a migdia a l'interior de Mallorca i també a l'interior d'Eivissa, però després l'hora baixa es desfaran. Avui no deixaran precipitació. El vent és molt fluix, variable, tenim embat i una situació a la mà tranquil·la amb marejol i mar arrissada i continuarà així la resta de la jornada. Tindrem un cap de setmana tranquil i de pujada de la temperatura. De fet, demà la temperatura màxima arribarà a 38-39 graus a punts de l'interior de Mallorca. A la Serra de Tramuntana també pujaran demà màximes al voltant dels 36 graus, igual que el ponent d'Eivissa i el ponent de Menorca. La situació marítima continuarà tranquil·la, només en qualque redol amb maró a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera i també el Canal de Mallorca, però la resta marejol, amb ones que no passaran del mig metre d'altura. Diumenge la temperatura encara pot repuntar una mica. De fet, s'activarà l'avís groc per temperatura màxima pràcticament a tot l'arxipèlag, excepte a l'est de Mallorca, però la resta amb avís per temperatures màximes, amb una situació de cel pràcticament destapat. Per tant, en resum, cada setmana de cel assolellat i, a més, amb una petita pujada una altra vegada de la temperatura màxima, pràcticament arreu per damunt de 35 graus.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El repàs de l'actualitat passa avui per la desarticulació d'una màfia de tràfic de persones a la Mediterrània. L'operació policial ha conclòs amb 78 detinguts, 6 a Eivissa i 2 a Palma. Es calcula que haurien introduït més de 2.000 persones migrants procedents de la costa d'Algèria. David.
L'operació l'ha realitzat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la col·laboració de l'Europol contra una de les principals estructures criminals especialitzades en el tràfic de persones. Les màfies cobraven 12.000 euros a cada persona migrant, en la seva majoria subsaharians, per fer la travessa des d'Algèria fins a la costa de les Balears, Almeria o Múrcia. El viatge era en condicions inhumanes. És Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar. O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
En el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a Àfrica. Els agents han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA, 61 quilograms d'haixix i 500 grams de cocaïna. Han intervingut també 18 embarcacions d'alta velocitat.
Entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia y de Argelia a España introducían inmigración irregular, con lo cual, por así decirlo, costeaban y se beneficiaban tanto el viaje de ida como el de vuelta.
Es calcula que aquesta xarxa hauria organitzat 64 trajectes migratoris amb uns beneficis de 24 milions d'euros.
Tot això quan hem de parlar d'un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència van rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca s'enfonsés a 12 milles al sud-est de Cabrera. Un ampli dispositiu de servei de salvament marítim i de la Guàrdia Civil va poder rescatar els passatgers quan tots eren a l'aigua.
Una embarcació de salvament marítim els va traslladar fins a Porto Colom. No és l'única barca amb persones migrants que s'ha localitzat a les darreres hores, segons ha informat delegació del govern. En total, des d'ahir hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi aquesta. 5 a Formentera, que continua concentrant bona part de les arribades, la darrera aquesta matinada. A la Pitiusa del Sud, bé a terra o bé a les seves costes, s'han rescatat un total de 54 persones que hi havien arribat en barques, totes d'origen magrebí. La darrera, però, ha estat interceptada al sud de Calapí, a Mallorca, avui de matí. Transportava 23 persones d'origen subsaharià que han estat transportades per salvament marítim fins al port de Palma. I en total, des del matí d'ahir, els serveis d'emergències han localitzat 8 barques a l'arxipèlag amb prop de 150 ocupants en total.
Tot això quan centenars de menors segueixen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc.
Esperen a portes de la comissaria de policia per a ser identificats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, calcula que hi ha d'haver 1.300 menors ja registrats al sistema d'acollida i ha anunciat que dia 16 arribaran reforços a Ceuta per iniciar el trasllat d'alguns d'aquests menors a la península. Mentrestant, assegura que fan tot el possible per agilitzar els tràmits.
Para llegar a una situación en la que todos los niños estén acogidos, hay mucho trabajo previo que hemos hecho, aunque pueda ser insuficiente. Yo entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día 1, la situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros, me voy a ver otros espacios físicos para ver si somos capaces de desbloquearlo y agilizarlo, porque en la medida en que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida. Tenemos los protocolos de entrevistas y afiliación también muy agilizados.
I el Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
La darrera xifra oficial de morts durant l'entrada massiva des del Marroc a Ceuta fa just una setmana és de 82 i només 4 han pogut ser identificats.
I a banda dels centenars de menors que esperen ser tutelats, també hi ha milers d'adults que encara vaguen pels carrers de la ciutat autònoma. En aquest context, el president del govern, Pedro Sánchez, ha mantingut avui una reunió telemàtica amb diferents ministres per coordinar la situació. L'executiu central ha anunciat la compareixença al Congrés dels ministres d'Interior, d'Exteriors, de Defensa i de Seguretat Nacional. Serà a finals del mes d'agost per donar explicacions sobre aquesta crisi humanitària.
Això mentre dues fragates de l'Armada ja operen a la badia sud de Ceuta i just un dia després que el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, ha explicat que durant la recepció al Palau de Marivent el rei Felip VI es va comprometre a visitar Ceuta.
Un viatge que seria excepcional per mort de les complicades relacions diplomàtiques amb el Marroc i que hauria de comptar amb l'autorització del govern central. El ministre per a la transformació digital, Òscar López, s'hi ha referit així.
Normalidad absoluta. Su Majestad el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto.
I encara sobre l'afectació de la situació a Ceuta en la política internacional, Espanya ha llançat un ultimàtum a Itàlia i ha exigit eliminar els controls de viatgers espanyols i demana que el tracte sigui igual que la resta d'europeus.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5 dies per l'eclipsi total de sol i el govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir aquest dia tan especial amb responsabilitat i acatant les normes.
El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
D'altra banda, l'executiu habilitarà vials exclusius per al transport públic per facilitar l'accés a l'aeroport de Son Sant Joan i a l'Hospital de Son Llàtzer el dia de l'eclipsi, un anunci que es produeix després de les crítiques de taxistes i transportistes per l'operatiu especial de mobilitat.
Davant la previsió de col·lapse circulatori, el sector anticipa problemes a l'hora d'oferir el servei. Ezequiel Orrac és president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies.
No s'ha tingut nada en cuenta. Realmente lo que han hecho es hacer su estadística, sus protocolos, sin pensar en los problemas que puede acarrear este tema.
La Federació de Transports assegura que els conductors professionals tindran preferència de pas i demana als professionals previsió a l'hora de fer viatges i planificar les rutes. Petra Mut és la gerent de la Patronal de Transports.
Planificació, comunicacions al client i de cara a segons quins serveis s'ha de tenir una garantia cap al client que sí que s'ha de procurar fer. Aeroports, administració te dona una via, igualment és... A l'hospital també hi ha una via alternativa que te dona pas.
La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, explica que ja fa mesos que treballen perquè sigui un dia segur.
En el govern de les Illes Balears, com els ajuntaments, estem en contacte amb els diferents sectors del transport, com dic, tant de viatgers com de mercaderies, per garantir que aquest dia sigui un dia segur. I hem donat recomanacions que redueixin els desplaçaments, aquells que siguin indispensables.
A més, la Conselleria de Territori i Mobilitat supervisarà els fluxos de trànsit i habilitarà opcions alternatives en el cas necessari perquè es pugui cobrir el servei.
I per la seva banda, l'Ajuntament de Palma ha validat unes 7.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular amb vehicle privat ni amb motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7A i 8 de l'autopista. de l'aeroport i s'establiran controls policials a les sortides 10 i 11 i en altres punts estratègics d'aquesta zona. Toni Sastre.
Bon dia, així és. Les úniques persones que podran accedir en aquesta zona seran els residents i treballadors, clients d'establiments que tinguin aparcament privat i persones que hagin d'assistir a algun centre sanitari o tinguin algun familiar en una escola de residència. El termini per sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins al 12 d'agost. L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, recomana fer el tràmit amb antelació perquè la validació no és immediata.
Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci lo abans possible, perquè no esperen els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament per Protecció Civil per tenir un control estricte d'aquesta situació.
Per la seva banda, alguns comerciants de la zona es mostren molestos per aquestes restriccions i es plantegen inclús tancar els seus comerços el dia de l'eclipsi.
Directamente tendremos que cerrar la peluquería porque nosotros trabajamos con mucha gente de fuera de Campastilla y nada, íbamos a tener que cerrar. Ese día será pérdidas. Yo creo que lo están exagerando demasiado. Pero bueno, hay que hacer lo que las normas dicen, pero yo personalmente encuentro que lo están exagerando demasiado.
Hay más de un negocio que ni abre. Por ejemplo, restaurantes y eso, dice, si no van a venir mis clientes, ¿para qué voy a abrir? Es demasiado grande por lo que es. Dejar a prohibir a gente con coche y eso, eso afecta a nosotros, a negocios, todo tipo de negocios.
Has de tenir un QR, has de... I si tu surts a les 5 de fer feina, quan arribaràs a casa teva, si tens un nen petit a les 9 del vespre? Perquè hi haurà escoades impressionants. No sé, m'apareix massa. Una massificació, gent que ha vengut de fora per veure-lo, m'apareix... no m'apareix bé.
Aquestes restriccions no afectaran el transport públic ni les persones que vagin a peu o amb bicicleta, i el Balde de Palma descriu aquest dispositiu com el més important que s'ha activat mai a la ciutat.
Tant bombers com policia local, com treballadors municipals i de la resta d'administracions i cossos i forces de seguretat, és el dispositiu més important que s'activa i s'ha activat mai a Palma i concretament també a la Plaia de Palma.
La policia local de Palma ha habilitat el telèfon 696-279-804 per resoldre dubtes. Estarà operatiu els dies 10 i 11 d'agost, de les 9 a la 1 i de les 4 de l'hora baixa a les 8 del vespre, mentre que el dia de l'eclipsi estarà operatiu de les 9 del matí fins a les 9 del vespre.
A Porreres, després que s'hagi declarat el cementiri i el polígon industrial com a zones oficials d'observació d'aquest eclipsi, l'Ajuntament demana al govern que ho faci enrere. Assegura el consistori que els llocs declarats així en un principi es van anunciar com a punts amb poca visibilitat i, a més, no són espais amb un gran aforament.
La balassa Maria Agnès Sant Pol, que diu que els va sorprendre que s'anunciés que l'eclipsi es podria veure en aquests dos punts.
Que estaria situada en el cementeri i també en el polígon industrial. En un principi hi havia uns informes els quals deien que Porreres era una zona de poca visibilitat. La darrera conversa que vaig tenir amb el director general d'emergències me va assegurar que és possible que hagi hagut una informació amagada o errònia per mig.
En altres municipis de Mallorca també serà possible veure l'eclipsi. Manacor, Consell, Solla i Puigpunyent estan enllestint els preparatius perquè els veïnats també puguin participar de l'esdeveniment. Així mateix, estan regulant els accessos amb més afluència prevista per garantir-ne la seguretat.
A Manacor, el consistori ha habilitat el parc de Namolla i el camp de futbol de Sillot com a zones segures. El Consell també s'ha decidit a obrir el camp de futbol del poble als veïnats, encara que no s'hi espera una gran quantitat de gent, segons ha comentat el batlle del municipi, Andreu Isern.
El camp de futbol estarà obert, els habitants de Consell que vulguin venir ho podran veure, avisarem, està avisada la policia, però vamos, tampoc no esperam un desbordament de tràfic ni de ciutadans.
En el cas de Solla, un dels municipis que més gent espera, només hi podran entrar els veïnats i els no residents que tinguin reserva un restaurant sempre que l'establiment disposi de places d'aparcament. A més, així com explica el tinent de Batlle, Carlos Darder, ja està previst un ampli desplegament de policia local i protecció civil.
Per exemple, tenim miradors, com pugui ser de l'oratori d'allà dalt de Santa Catalina, que no volen que tothom s'apogui a la barandilla, perquè hi ha un acantilat, no? I per la qual l'únic que faran serà vigilar tots aquests punts que siguin perillosos.
i Puigpunyent ha limitat l'accés a Sonnet, per on passa la carretera d'accés al Puig de Galatzó. A més, dels veïnats només hi podran entrar 30 vehicles. Avui de matí s'han repartit les acreditacions a l'Ajuntament i han estat per estricte ordre d'arribada.
A Eivissa, el Gengob dona suport a limitar el trànsit per protegir el territori, però reclama que els residents disposin d'un servei gratuït d'autobús per poder observar aquest fenomen excepcional. Esther de Miguel.
El dispositiu de seguretat previst a Eivissa preveu limitacions entre les 12 del matí i les 9 del capvespre en una vintena de carreteres d'accés a miradors, platges i espais naturals amb més afluència. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir amb un motiu justificat o en transport públic. El GEN reclama ara la posada en marxa d'un servei especial d'autobusos des de diferents punts d'Eivissa. Joan Carles Palern n'és el seu president.
Se poden millorar les freqüències dels busos, se poden reforçar les línies que van cap a aquella zona, se poden posar línies extres, se poden posar... Actualment l'autobús és gratuït pràcticament per tots els residents. El problema és que no podrem fer servir arribar allí ni menys aprofitant el transport públic si no se fa un reforç de línies, un increment de línies i fins i tot crear-ne de noves.
Avui hem sortit al carrer per saber on planegen els eivissencs veure l'eclipsi.
Yo en mi casa, porque tengo una puesta de sol, se ve muy bien ahí.
He comprado ya las gafas, pero todavía no tengo claro dónde voy a ir.
Yo no he estat pendiente, ni tinc ses ueres, ni tinc res. Bueno, ja tenim dies encara per pensar-ho, ja ho veurem on anirem.
En concret, 5 dies encara per decidir-se. El que sí tenen clar tots ells és el seu suport a la proposta del GEN.
Claro, claro. Mejor que hubiera autobuses y tal para agilizar un poquito mejor el tráfico.
Si no, se va a colapsar todo, porque igual llegas y no vas a ver el eclipse por estar en el coche esperando para encontrar aparcamiento.
Lo que pasa que nos costa de vegades adaptar-nos a un horari i a unes normes, però seria més pràctic i més còmode si tinguéssim autobuses.
Clar. De moment, els únics autobusos que accediran a les zones restringides són els de línia regular.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern ha aprovat el decret llei que millora les condicions laborals del cicle educatiu de 0 a 3 i reforça la docència clínica, un text que permetrà incorporar el personal docent i els tècnics d'educació infantil al sistema de pagament delegat de nòmines.
El decret llei aprovat avui crea el complement d'equiparació salarial, una nova eina de finançament destinada a millorar les retribucions dels professionals del sector sense modificar, això sí, el règim laboral ni el conveni col·lectiu que els sigui aplicable. Aquesta mesura contribuirà a reduir les diferències salarials existents entre treballadors que desenvolupen funcions equivalents en centres sostinguts en fons públics. La norma també reforça el mecanisme de control i transparència en la gestió dels recursos públics. Segons l'executiu, l'aprovació urgent d'aquest decret llei és necessària perquè el nou marc normatiu estigui plenament operatiu abans que comenci el curs 2026-2027. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
Es decret aporta d'aquesta manera una nova eina de finançament i s'enorma, creiem, que ajudarà a donar una estabilitat en els centres, a reconèixer la feina dels professionals de 0-3 i a reforçar el model educatiu de 0-3 a les Illes Balears.
PSPI més adverteixen sobre la deriva cap a la privatització de serveis públics per part del govern. Els dos partits posen com a exemple i lamenten l'aprovació del decret de l'escola concertada.
La diputada socialista Amanda Fernández ha denunciat també que no s'han tingut en compte les al·legacions que va fer el conseller escolar. Fernández alerta que el model posa en perill la igualtat d'oportunitats.
Un model que privatitza l'ensenyament, desmantella l'escola pública, que segrega els nostres infants i la nostra societat de les Illes Balears, quan el que hauria de ser l'educació és garant d'igualtat d'oportunitats.
I la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha lamentat especialment l'ampliació de la durada dels concerts de 6 a 10 anys.
10 anys de blindatge, 10 anys de concerts educatius, són més de dues legislatures de concerts educatius. I això, el que el Partit Popular vol fer és condicionar les decisions, amb aquest 10 anys, condicionar les decisions futures i hipotecar la previsió educativa de la pròxima dècada del nostre país.
També ho avançàvem en titulars, les Balears sancionaran amb multes de fins a 60.000 euros les persones o establiments que venguin begudes energètiques a menors. El govern ha aprovat avui el decret llei que prohibeix aquesta venda pels riscos sobre la salut dels adolescents que tenen aquests productes.
Actualment, un de cada dos estudiants de 14 a 18 anys consumeix begudes energètiques i un de cada cinc les mescla amb alcohol, segons Estudes 2023. Els informes tècnics posen de manifest que el consum s'està estenent de manera generalitzada dels joves amb els riscos que això comporta. Manuela de la Vega, consellera de Salut.
Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
Escoltàvem a Manuela García, que és la consellera de Salut, i d'altra banda també es prohibeix la venda de l'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, amb fins recreatius, un altre fenomen emergent entre els joves.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern ha condemnat l'acte vandàlic contra una immobiliària de Solla un dia abans de la convocatòria de manifestació en aquest municipi contra la saturació turística. A primera hora, les oficines d'aquesta empresa, ubicades al centre del poble, han aparegut amb una gran taca negra a la paret que s'ha estès a terra amb la paraula Arruix. El conseller Toni Costa també ha lamentat aquests fets i ha considerat que els actes no són representatius de la majoria de la societat.
No és un comportament que pugui ser, diríem, acceptat per la majoria de ciutadans de les Illes Balears, perquè som una societat tranquil·la, una societat que no pot valorar en positiu aquest tipus d'actes vandàlics. I, per tant, crec que comparteixen el fet que el govern de les Illes Balears les condemni fermament.
Són declaracions d'en Toni Costa després que avui el Consell de Govern ha anomenat l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes, en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció de gandules i parasols a Formentera.
Gràcies a l'aplicació estricta de la normativa, en conseqüències que, en paraules de Costa, preocupen el govern balear.
Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals de normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I és una situació realment preocupant.
El portaveu ha rebutjat haver rebut pressions per mort d'aquesta situació i ha dit que aquesta no ha estat l'única situació delicada que deixa la gestió de Ferrer.
No és l'única situació. Hi ha una situació d'endarreriment d'expedients molt important.
Aquests seran els dos punts d'atenció immediata del nou director general, un home que qualifiquen de tarannà dialogant i, segons ha assegurat el portaveu, facilitarà l'entesa i les solucions el més aviat possible.
Per la seva banda, des del PSIB, la vicesecretària general, Rosario Sánchez, ha lamentat la destitució de la directora general de Costes. Fins ara ho considera una mostra més de la desprotecció dels serveis públics per part del govern de Marga Provenç.
I aquí, a les Illes Balears, mos permetem la frivolitat de que una directora general de Costes que és rigorosa en l'aplicació de la llei sigui cessada. Això acompanyat en la llei de litoral que s'està tramitant Ens dona un exemple de quin és el model d'Illes Balears que pretén el govern de la Marga Provenç, que fomenta el negoci per damunt d'altra circumstància.
Valoracions sobre la destitució de l'anterior directora general de Costes, molt vinculada, com dèiem, a Formentera, on, per cert, s'investiga la desaparició de part de l'abalissament en diversos punts del litoral de l'illa. Les incidències s'han detectat a Ses Canyes, també a Es Trucadors i a Ses Palmador. Arribarem així a les 2:30. És moment de repàs als titulars. Quan falta manco d'una setmana per l'eclipsi total de sol, el govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans.
Ho ha explicat el conseller portaveu en la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir d'aquest dia tan especial amb responsabilitat i acatant les normes.
Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions irregulars a les Balears que no atura.
En total, des d'ahir hora baixa se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada ahir a 12 milles al sud-est de Cabrera, de 9 persones d'origen magrebí a bord, que varen poder ser totes rescatades.
6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 persones migrants de manera irregular a l'estat.
Hi ha 78 arrestats, pertanyen a una xarxa que transportava migrants a les costes de les Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada persona i després, de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Els han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA i 61 quilograms d'haixix.
El govern de l'Estat xifra 1.300 els menors no acompanyats sense llar a Ceuta.
La ministra d'Infància preveu que en poques setmanes començaran a derivar-se a la península i el Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
Multes de fins a 60.000 euros a les Balears per vendre begudes energètiques als menors d'edat.
Això, segons ho ha aprovat avui el Consell de Govern, està previst un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà a través de la posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure.
I Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques.
L'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xuriguer per al 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada de dia 21 de juliol, que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de les dues urbanitzacions en plena temporada turística.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Comencem aquest espai de la informació esportiva parlant del Mallorca, que ja té substitut per a Jan Virgili.
Sí, mentre Virgili posa rumb a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges, el club vermell ja ha reaccionat amb el fitxatge de Josep Sardà. Arriba des de l'Andorra. Josep Sardà té 23 anys i és natural de Pollença, compleix el somni de fitxar pel club del seu cor després de formar-se entre el Mallorca i la Masia i passar per l'Olot i la Ponferradina. L'extrem ha explotat definitivament a l'Andorra. La temporada passada, després de superar una operació al pubis, va signar uns registres excel·lents, 11 gols i 3 assistències en 25 partits entre la Lliga i la Copa del Rei, un rendiment que ha convençut el Mallorca, que ja té el substitut de Jan Virgili per reforçar la banda ofensiva, un Josep Sardà que avui matí ha arribat a l'estadi de Sant Moix per signar per 4 temporades. I el Mallorca podria no haver acabat encara el capítol d'incorporacions. El darrer nom que ha guanyat força és el d'Adrián Liso, l'extrem de 21 anys, i en passat al Saragossa és una de les opcions que estudia la direcció esportiva per seguir reforçant les bandes. Les negociacions encara no estan tancades, però el futbolista apareix com un dels principals candidats a vestir de mallorquinista en aquest tram final del mercat. I mentre arriben més incorporacions, el Mallorca afronta demà el darrer test de la pretemporada, quan només falten 8 dies per a l'inici de la Lliga. Els vermells rebran l'Ellersberg en el darrer amistós abans de començar la competició oficial. L'equip de Iago Arrasate, l'equip de... del nou entrenador del Reial Mallorca, es va entrenar a Llorabaixa després de conquerir dimecres el trofeu Ciutat de Palma davant del Paris Saint-Germain, i avui completarà la darrera sessió de preparació. L'objectiu és arribar amb bones sensacions a l'estrena a la segona divisió prevista per el dissabte 15 d'agost a Son Moix davant el Valladolid. El partit contra l'equip alemany el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 8:30. A partir de demà veurem l'equip de Luis García. I demà hi haurà derbi a eivissenc de pretemporada. La U d'Eivissa i la Societat Esportiva s'enfrontaran en un amistós per les festes de la Terra i que servirà per continuar afinant la preparació de tots els equips abans de l'inici de la nova temporada. Informa Víctor Sancho.
Bon dia. Enfrontament entre la Unió Esportiva Eivissa de Primera Federació i la Societat Esportiva Eivissa de Tercera. Oblidades les polèmiques per les instal·lacions, els dos tècnics Raúl Jona i Raúl Casany se centren en el partit.
Són situacions que se dan sempre en, pues, en ciutats, en sitios donde hay varios equipos, ¿no? Me ha tocado convivir con ellas. Allí en Logroño tenemos también una situación parecida y, bueno, siempre son esas discrepancias, ¿no? Pero, bueno, nosotros, como te digo, el partido lo tenemos muy claro cómo lo enfocamos.
Yo ni he parlado ni vaig a parlar, això és cosa de temes de club, y nosotros venimos aquí, entrenamos aquí, estemos aquí felices.
Mañana, pues, insistir en determinadas situaciones que igual la semana que viene con otros rivales, pues, tampoco tengamos, ¿no? Entonces, bueno, intentar ir completando nuestra formación, intentar ir completando que el equipo, pues, tenga los mayores recursos posibles.
Sí, siempre al final, porten dos semanas y medio de trabajo, está más rodado, un camp de brosa natural, un equip amb jugadors molt qualificats a nivell tècnic, a nivell tàctic, que venen de categories superiors.
Hemos querido, pues, jugar en la isla, ¿no? Con la complicació que eso tiene, para que nos viera precisamente, pues, nuestra gente, ¿no?
Que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vaig, disfrutar-lo per la gent que el puga veure, i és lo que té que ser, ¿no? Una festa per Eivissa.
Des de les 8 del vespre demà dissabte, amb entrada lliure fins a omplir aforament a Can Misses, U d'Eivissa contra S d'Eivissa, la primera oportunitat per veure el seu equip en directe per als aficionats blau-cel.
I en futbol sala, l'Illes Balears pel futsal continua reforçant el planter. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot brasiler Víctor Baptista, de només de 9 anys, procedent de l'Olimpia Verona italià. El jugador completarà la pretemporada sota les ordres del primer equip, on tindrà l'oportunitat de mostrar el seu potencial. Posteriorment passarà a formar part del filial, que aquesta temporada competirà a segona B, amb l'objectiu de continuar la seva formació i adaptar-se al futbol sala espanyol. I la Copa del Rei de Bala entra avui en la seva fase decisiva. Després de la disputa ahir de la tercera jornada, avui arranca la sèrie final d'aquesta regata. Això obliga a totes les tripulacions a no fallar si volen lluitar pel títol. La representació espanyola arriba en una situació immillorable, amb lideratge en 4 de les 6 categories. L'ORCB encapçala la classificació al Teatro Soho San Miguel, patronatjat per Javier Banderas. A l'ORCC, el primer lloc és per al Project Work d'Antonio Porres. Escoltam, de fet, el patró d'aquest vaixell, que és Javier Padrón.
Y hasta ahora la regata, pues como comentas tú, ha sido súper igualada. Hay un grupo de 6-7 barcos con un nivel muy alto que pueden hacer, cualquiera de ellos puede hacer un primero en cualquier momento. Y con la sensación de tener que estar súper concentrado y dar el 100% en cada regata para poder estar arriba.
También lidera la seva categoría el Nadir de Pedro Baqué al Club Swam 42, mentre que a la Balearia Women's Cup, la unitat del Reial Club Nàutic de Palma, patronatjada per l'alcudianca Maria Bové, també ocupa la primera posició. Tot abans d'una sèrie final que decidirà els guanyadors de la 44a edició d'aquesta Copa del Rei Mafra, anem a escoltar Josep Pons, patró i armador del Wanderlux.
Tenim un barco molt competitiu i sabíem que podíem estar entre 1 i els 15. Vull dir, això està així d'obert. Estar en 15, hem fet regates que els han pogut desguanyar, hem fet un segon i hem fet dos quarts. Si estem entrats en primers, crec que està bé, però la intenció és entrar en el podi.
Per la mare de pàdel, Gemma Trià i Delphi Brea jugaran els quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en tres sets. Les rivals per aconseguir les semifinals són Marta Ortega i Sofía Araujo. El partit es jugarà avui, no abans de les 3:30. I el Palmer Bàsquet reforça el cos tècnic amb un nom de prestigi. El club de la Primera FEB ha anunciat avui la incorporació d'Anna Montañana com a entrenadora assistent d'Íñigo Núñez. L'exjugadora internacional, una de les grans referents del bàsquet espanyol, arriba amb una àmplia experiència a les banquetes després de dirigir equips com el Jairis, el Guernica i la temporada passada el Perfumerías Avenida. Actualment, Montañana es troba concentrada amb la selecció espanyola. I també en bàsquet, bona notícia per a Juana Camilion, la jugadora mallorquina ha estat convocada amb la selecció espanyola de bàsquet 3x3 per disputar la pròxima finestra internacional. Camilion, una de les peces habituals del combinat estatal en aquesta modalitat, torna a entrar a la llista després del gran nivell mostrat durant la temporada. La concentració servirà per preparar els pròxims compromisos oficials d'una selecció que continua aspirant a estar entre les millors del panorama internacional. I en ciclisme, Mavi Garcia continua ben situada al Tour de França. La ciclista mallorquina de l'UAE afronta avui la sisena etapa després d'una jornada en què va treballar per protegir la seva companya Katarzyna Niewiadoma, li evitar que perdés temps davant dels atacs del dia. L'etapa d'ahir va ser per Kim LeCour, que només va treure 28 segons al pilot. Això permet que Marlène Rosé conservi el mallot groc abans de l'exigent arribada al Mont Ventoux. Mavi Garcia ocupa ara mateix la 18a posició de la classificació general. I bones sensacions també per Enric Mas a la Vuelta a Burgos. L'artenenc va acabar 5è a la tercera etapa i una jornada més va formar part del grup dels favorits. En els darrers quilòmetres no va poder seguir el ritme de l'austríac Félix Gall, que es va adjudicar l'etapa i es va vestir de líder. Mas va creuar la meta a només 21 segons, confirmant que la seva preparació per a la Vuelta a Espanya continua en una línia molt positiva. La classificació general, el ciclista de Movistar és ara quart a 27 segons del nou líder Félix Gall. I torna el Mundial de Motociclisme després de l'aturada d'estiu. Aquest cada setmana el circuit de Silverstone acull el Gran Premi de la Gran Bretanya amb presència balear a dues categories. A MotoGP, Joan Mir i Augusto Fernández cercaran a sumar un bon resultat en una cita històrica del calendari, mentre que a Moto2, Isan Guevara continuarà la lluita per consolidar les bones sensacions en la segona meitat de la temporada. Silverstone obrirà així un tram decisiu del campionat del món. I l'estadi balear acollirà futbol americà del nivell aquest mes d'agost. El pròxim 22 d'agost, el recinte palmesà serà l'escenari de l'AFL Mallorca Game, un dels partits més destacats del calendari de l'American Football League Europe. L'enfrontament mesurarà el Rainfire i els London Warriors, dos dels equips cridats a lluitar per les primeres posicions de la competició europea. Un esdeveniment que convertirà Palma en el centre del futbol americà continental per un dia. Avui el programa Esports 3 han parlat amb un dels organitzadors, és Iago Rivero.
Rainfire es un equipo que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tiene una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores del Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
El 22 d'agost serà la cita d'aquesta partida. Fins aquí els esports.
Gràcies, Juanga. Fem ara una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Entitats socials i ecologistes d'Eivissa denunciaran Aena davant la Fiscalia per un presumpte delicte mediambiental. Denuncien que s'aboquen aigües fecals per sobre del límit legal provinents de la depuradora de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Ses Salines. Alberto Ferrer.
L'Aliança per l'Aigua ha fet 4 analítiques al torrent de Safont de vora la depuradora de l'aeroport d'Eivissa. Totes han donat positiu per sobre dels límits legals. Els paràmetres de contaminació orgànica no poden superar els 25 mil·ligrams. Una de les mostres, la del 8 de juliol, superava 17 vegades els nivells permesos. Segons les entitats, aquestes xifres evidencien un incompliment. Rafael Tura és el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
Aquestes analítiques de l'aeroport no compleix els requisits mínims. De fet, per hasta 17 voltes els paràmetres legals establits, i evidentment nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
Entitats ecologistes i veïns s'han unit per fer aquesta denúncia. Diuen que és inviable l'ampliació de l'aeroport quan no es compleix amb la Directiva Europea de Tractament d'Aigües i es tripliquen els paràmetres exigits, marcats per la llei per la reutilització d'aigües depurades. Joan Carles Palerm és el portaveu del GenGob.
I ben que ni es depura suficientment correctament l'aigua que fan servir les instal·lacions de l'aeroport, ni garantim com et treu aquesta aigua i si es fa per donar aigua de boca, diguem, a l'aeroport, pels serveis.
Denuncien que els incompliments són greus perquè l'afluent està abocant contaminació fecal al Parc Natural, un espai inclòs a la xarxa Natura 2000, el conveni Ramsar i també part del Patrimoni de la Humanitat.
A Mallorca, Marratxí disposa des d'avui d'una via verda que connecta l'estació de tren d'Esfigaral fins a un nou aparcament de 144 places al polígon industrial de Can Rubiol. El projecte, que cerca facilitar la mobilitat, ha costat poc més de mig milió d'euros pagats amb fons propis de l'Ajuntament. Neus Pericàs.
Al nou aparcament només hi podran accedir turismes i furgonetes de petit i mitjà format. Al recinte també s'hi han fet tasques d'envelliment, s'han arreglat les voreres, instal·lat enllumenat nou i sembrat més de 300 plantes arbustives amb la intenció que la zona deixi de ser un terreny de secà. Ho explica el batle de Marratxí, Jaume Llompart.
Això ha estat pura municipal, són 548.000 euros d'obra, que és el que veiem, que s'ha fet una pavimentació de l'espai, s'ha construït, s'han reformat les aceres que hi havia, s'ha construït un carril bici, i sobretot també molt important, que era una de les coses que mos interessava i mos preocupava molt, s'han sembrat més de 300 plantes, entre plantes arbustives i arbres.
El recinte romandrà tancat de 12 del vespre a 5 del matí per afavorir la rotació de vehicles. El cap de la policia local de Marratxí, Alberto Rodríguez, ha explicat que així s'evita que l'espai quedi ocupat de manera permanent.
Tot això farà que se pugui aliviar l'estacionament de turismes en els carrers principals del polígon. Així tindran més puesto també per als vehicles pesats. Evidentment, aquí estarà prohibit que entrin vehicles pesats i que se deixin durant el vespre perquè sigui un pàrquing real, facilitar l'aparcament tant en els treballadors com a la gent que ven al polígono.
A moda de descongestionar el trànsit del polígon, es destaca també la creació de la línia verda, un carril bici que l'uneix amb l'estació de tren d'Esfigueral. Amb tot, es tracta d'una iniciativa que els empresaris han valorat com a positiva. És Toló Cervera, un dels empresaris.
Aquest polígon té un avantatge que té quatre carrers, dos per amunt, dos per avall, però clar, si els saturamos que usam és bastant complicat, per consiguent és una bona mesura, no només, com he dit, pels treballadors, sinó pels usuaris del tren, que haurien de procurar que cada dia hi hagués més gent que aprofités venir a la feina en tren i si facilitàvem l'arribada, pues està bé, per consiguent.
El nou aparcament i la via verda ja estan operatius.
A Menorca, els grups electrògens que fins ara s'havien de traslladar a Ciutadella quan hi ha avaries a la xarxa quedaran permanentment al municipi. L'acord entre Endesa, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Cal en Bosch i Son Xuriguer per al 15 d'octubre, n'informa Carles Marquès.
Endesa reforçarà la resposta davant possibles panes a Ciutadella en grups electrògens permanents a la subestació del municipi. L'objectiu és reduir el temps de reacció en cas d'una avaria greu. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de Cal en Bosch i Son Xuriguer en plena temporada turística. No és, però, el primer episodi d'aquest tipus. Al maig del 2025, una doble avaria al centre de Ciutadella va deixar més de 1.400 abonats sense subministrament. Endesa va de traslladar amb urgència grups electrògens per recuperar el servei. Un precedent que ja havia evidenciat la necessitat de tenir aquests equips més a prop. A més d'aquesta mesura immediata, Endesa començarà el 15 d'octubre la renovació de les línies de baixa tensió als punts més crítics de Cal en Bosch i Son Xuriguer. Les obres s'han ajornat fins després de l'estiu per evitar afectacions durant la temporada turística. És Maria Jesús Begú, Balassà, de Ciutadella.
Tota la zona de Cal en Bosch, les peticions que ens han fet de canvi de línies es començaran ben a principi d'octubre, ja hi ha data d'inici d'aquestes obres, però bueno, paral·lelament a això, l'Ajuntament també demana que en els mesos d'estiu, que com tothom sap, Ciutadella rep la màxima pressió humana de Menorca entre residents i tots els turistes que ens visiten, sent el municipi més turístic, que generadors, en cas de que hi hagi alguna apagada, estiguin ja ubicats a Ciutadella.
Administracions, companyia elèctrica i sector hoteler confien que aquestes actuacions reforcin una xarxa que els darrers estius ha patit diverses incidències.
A la plana internacional, Ucraïna intensifica la pressió sobre l'interior de Rússia. Aquesta matinada ha tornat a atacar amb drons un centre logístic de Vildeberries, el gegant rus del comerç electrònic a la ciutat de Yekaterinburg.
Segons Moscou, s'han evacuat 800 persones i no hi ha hagut ferits. És el cinquè atac aquesta setmana contra instal·lacions de l'empresa. Segons les autoritats russes, aquests atacs cerquen afectar la logística i l'activitat econòmica del país, com també traslladar els efectes de la guerra a la població civil.
I un estudiant ha matat a trets els seus padrins i cinc professors d'un institut a Tailàndia en dos tirotejos que s'han saldat amb 22 ferits, entre aquests 9 de greus i la mort de l'autor.
El principal sospitós és un alumne del centre, a prop de Bangkok, que s'ha llevat la vida. El cos ha estat trobat en una de les aules del centre educatiu. Segons les primeres investigacions, el jove primer va matar els seus avis al domicili on vivia la família, abans d'anar a l'escola, on va començar a obrir foc indiscriminat amb una pistola de 9 mil·límetres.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Il razzo dannato, per qual prezzo vendeste il mio bene?
De Menorca al món és la línia argumental que proposa Joan Pons, Grande Barito, un documental coproduït per IB3 que vol anar més enllà dels grans triomfs musicals del cantant ciutadellenc i que s'endinsa en la seva vida personal fora dels escenaris, n'informa Samat Houman.
Joan Pons, Grande Barítono, repassa una carrera que ja forma part de la història de l'Escala de Milà, el Liceu de Barcelona i el Metropolitan de Nova York. Però això és el que el gran públic coneix. El documental de la productora Empàtic, coproduït per IB3, vol reconstruir mitjançant converses amb Joan Pons el que ha viscut en baixada als escenaris, les seves decisions i sacrificis per arribar a ser un dels grans cantants operístics.
El germà d'en Carlos, de Montserrat Caballé, Carlos, va ser el que li havia dit
La Montserrat que m'escoltava jo, que segons ell era marítono, i en Carlos Cavallet després de sol me va agafar com a gent seu ja, privat. I mon pare em diu, desconsat d'aquest, no tens de moure per res. I tenim un xalatet més petit que teníem aquí. És l'únic que tenim, si poc ho vendran.
El documental es preestrena avui vespre a les 8 als cinemes Moixnegre de Ciutadella amb la presència del mateix Joan Pons. Es podrà veure a IB3 el dissabte 15 d'agost.
Amb la ressaca de l'Atlàntida, ara que Spider-Man Brand New Day està a punt de batre tots els rècords, torna a ser divendres i és moment de fer una repassada a les novetats de la cartellera, que és més estiuenca que mai. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, més estiuenca perquè hi ha propostes que només tenen cabuda a l'estiu. Tot d'una ho veurem, però abans...
Mira quién ha venido, el último mono.
Mismo tren, mismo destino, por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
Antes seguiría el carnicero en Milwaukee.
Abans dèiem El último mono, és una pel·lícula que diuen pot esdevenir una de les comèdies de l'estiu. La protagonitzen Juan Dávila i Susana Abaitua, una actriu en estat de gràcia en una història que aspira a clàssics com Quina fera de nena, de Katharine Hepburn o Cary Grant. Al darrere d'aquesta proposta els guionistes de l'escena i també la direcció de Joaquín Mazón. Diuen que és ideal per riure, per passar-ho bé i per oblidar-se de tots els problemes una estona i a la fresca. I també potser riurem una estona, encara que això no sé si era la intenció dels impulsors d'aquesta pel·lícula, amb Amar Abierto. És un film d'aquells amb un guió tan increïble que només pot acabar com a títol de culte. Parlem d'un avió comercial de Los Angeles a Xangai que ha de fer un aterratge d'emergència i ho fa enmig d'unes aigües infestades de taurons. Per si tot plegat no és prou surrealista, l'ha produïda un membre de Kiss i, entre d'altres, la protagonitza en Ben Kingsley.
Me llamo Rex. ¿Damos una vueltecita? Bienvenidos a mi hogar, dulce hogar.
També hi ha Naufragi a la patrulla canina, que acaben a una illa amb dinosaures i hauran de fer de tot per mirar de salvar-la en una aventura que de ben segur arreglarà més d'un capvespre a famílies desesperades.
¿Dónde estabas?
En el museo, contigo.
Llevamos dos horas esperándote.
I si el que voleu és anar al cinema i trencar-vos un poc el cap, El síndrome Rembrandt és la vostra. És un drama francès que explora les escletxes entre la raó, l'art i la consciència política a través d'una parella d'enginyers nuclears. Diuen que és tan ambiciosa com imperfecta. Quedeu advertits. Tot això mentre, com dèiem, Sara, la resta de la cartellera continua triomfant, la darrera de Spider-Man amb permís dels Minions i de l'Odissea, que encara omple sales.
Moment ara, Sandra, per donar una ullada a algunes de les propostes musicals que ens esperen aquest cap de setmana.
I començam avui mateix, Amor.
No me salves, yo la noche no me salves, yo la cierro no me salves, yo la muerto no me salves.
Es claustra, Queralt Lahoz, una de les veus més poderoses i singulars de l'escena musical actual, presenta 9:30 PM. És el seu darrer treball, una travessia autobiogràfica que té com a inici l'hora exacta en què va néixer. És un artista que ja ha trepitjat l'escenari maonès en nombroses ocasions i que té en el públic d'Es claustra part de la seva família d'amistats. Un concert imperdible d'aquest estiu. Això serà avui a Mahó, demà a Eivissa. Vila celebra Sensiria, qui ho fa amb un enorme ventall de propostes, entre les quals hem triat aquesta, el concert a la plaça de la Catedral de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa. Dirigirà Estefano Serra i a partir de les 10 el programa destaca, entre molts altres, Suspiros d'Espanya i aquest inoblidable Amparito Roca. El Consell Insular d'Eivissa, dintre del programa d'activitats culturals dels béns patrimonials, presenta, però, un nou concert. Serà demà també davant l'església de Sant Rafael a les 10 del vespre de Franc, quan podreu escoltar l'Eivissa String Ensemble, que proposa un recorregut musical que uneix les grans obres del repertori clàssic amb versions de temps de temes contemporanis.
Com una joia de l'univers.
I a Mallorca, diumenge, el cicle Sons de nit ens ofereix el Santuari de Montición de Porreres. A partir de les 10, la personal veu de Judith Nederman. Nascuda a una família de músics de ben petita, es va formar en guitarra clàssica, jazz i música moderna, un bagatge que ha ampliat el seu univers creatiu.
Quan estiguis cansada,
Això, com dèiem, diumenge, però aquesta nit la cita és amb el Sopa de Cabra, que recalen a Campos, a l'aparcament del Camp Municipal d'Esports, la seva gira de 40 anys. Un espectacle especial farcit dels grans èxits d'aquesta formació que no tornarà a repetir-se aquest estiu a Mallorca i pel qual ja fa dies que les entrades s'han esgotat.
Gràcies, Sandra. I amb la veu de Gerard Quintana arribarem a les 3 del capvespre. Si et quedes...
Si et quedes amb mi,
són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 7 d'agost. El govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans el dia de l'eclipsi. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, ho ha explicat el conseller i portaveu Antoni Costa en la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir d'aquest dia tan especial en responsabilitat i acatant les normes.
El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions a les Balears que no atura.
En total, des d'ahir hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada a 12 mils al sud-est de Cabrera amb 19 persones d'origen magrebí a bord que van poder ser rescatades.
6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 persones migrants de manera irregular a l'Estat espanyol.
En total, hi ha 78 detinguts d'una xarxa que transportava migrants a les costes de les Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada migrant. Després de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Els han confiscat 15.000 pastilles de MDMA i 61 quilograms d'haixís. Daniel Ortiz és inspector de la Policia Nacional.
El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar... O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
Centenars de menors continuen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones des del Marroc. El govern de l'Estat el xifra en 1.300.
La ministra d'Infància, Cira Rego, preveu que d'aquí a poques setmanes comencin a derivar-se a la península. El Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants i les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
Para llegar a una situación en la que todos los niños estén acogidos, hay mucho trabajo previo que hemos hecho, aunque pueda ser insuficiente. Yo entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día 1. La situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros, me voy a ver otros espacios físicos para ver si somos capaces de desbloquearlo y agilizarlo, porque en la medida en que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida.
Multes de fins a 60.000 euros a les Balears per la venda de begudes energètiques als menors d'edat.
El Consell de Govern ha aprovat un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure. Manuela García és la consellera de Salut.
Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
Joan Cristòfol Jaume Mulet, nou director general de Costes i Litoral del Govern.
L'executiu l'ha nomenat nou director general de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua en substitució de Maria Joaquina Ferrer.
I Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques.
L'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xuriguer fins pel 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol, que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de les dues urbanitzacions en plena temporada turística.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara i Vetres Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.